Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 5 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui recuperem l'essència del programa Colze a Colze entre la Mercè i Servidor per explicar-vos tot allò que ens vingui de gust i més amb les nostres seccions eternes, perquè la cultura popular és popular i perquè és nostra i nosaltres som cultura.
Abans, però com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
El grup Mediterrània porta Quadrigènia a Terrassa.
I és que ho fan molt bé perquè aquest diumenge han tornat a portar Quadrigènia a l'escenari i ho han fet a un escenari dels grossos, al Teatre Principal de Terrassa. És el darrer cop que veurem Quadrigènia sencer aquesta temporada, abans de Festa Major, on s'hi tornarà a reproduir en dos fragments finals. A l'escenari els han fet d'anfitrions l'Esbart Ègara amb el seu espectacle Trama, basat en el passat industrial de Terrassa. Valoració?
Bona, jo bona? Crec que bona, sí.
Podem donar-li un aprovat a l'espai A, cicle de Quadrigènia no, fora de Sant Cugat.
Aquest espai A no era, però...
Bé, però el cicle de portar Quadrigènia fora de Sant Cugat al grup Mediterrani, un aprovat?
Sí, jo crec que... sí, més que aprovat.
Bueno, jo pregunto que no en tinc ni idea, ja ho sabeu.
Més que aprovat. Jo crec que notable, excel·lent.
Notable,
ratlla, excel·lent.
Ai, que es noti la modèstia entremig, no?
Exacte.
Per si de cas.
Sí. Doncs sí.
No sé, si sabeu d'alguna notícia que cregueu
sí,
que se'ns hagi escapat...
La setmana passada us vam dir que també els geganters se n'anaven... marxaven pel món a fer els seus balls... Després també els petits de l'escola de dansa del grup Mediterrània se'n van anar a Olesa a ballar i els diables també van anar a fer de les seves pel món.
Van fer un correfoc aquest dissabte sí. A Sabadell, ens comuniquen ben per Pinganillo.
Sí.
Ens inventem que tenim Pinganillo també d'altra manera. Si teniu des de l'estudi ens fan senyals de dimissió, doncs sí, ja, tranquils. Tota aquesta ira i ràbia que teniu contra nosaltres, aquesta gent de l'estudi, us la farem tornar algun dia. I tranquil·lament, vosaltres sereu aquí un dia, on estem nosaltres a la taula, fareu un programa del que us vingui de gust, ara, això està quedant gravat ara mateix, i nosaltres, la Mercè i jo, seurem a l'escenari, anava a dir, no, a la peixera, i us farem gaudir de l'experiència. Us sembla bé?
Això vol dir que sí.
Això és un sí, com una catedral, com una casa de pagès. Doncs bé, si teniu alguna cosa a dir-nos, si se'ns ha escapat alguna notícia que no haguem dit, no tingueu cap mena de...
Reparo.
De reparo. Anava a dir recança, però reparo queda molt més autèntic per trucar-nos i explicar-nos el que vulgueu. Ja recordarem el telèfon quan el tinguem a mà. Mentrestant, què?
Anem a pels costums,
anem
no?
A pels costums.
El costumari.
Doncs sí, avui, després d'unes quantes setmanes ja sense...
Sí, sí, tornen els costums, per fi.
Sí, sense costumari. Avui tornem i el costumari ens porta no un, ni dos, sinó tres sants.
Ovació, sisplau, de gala, gol, ha encantat gol i gol en les gaunes. Molt bé.
Doncs sí.
A més, pinta que són dels guapos, no?
Bueno, jo crec que t'agradaran... T'agradaran bastant.
A mi, si el nom és guai, ja saps que em guanyen molt.
El nom és guai, però a més, bueno, són graciosets. Mira, per exemple, el primer és Sant Teodot.
Clar que sí. Sí, un nom potent, dels que
molen. Sant Teodot.
Els que tothom li posa el seu fill.
Sí, tots els Teodots de Catalunya, doncs...
Si us cal trucar uno, segur que coneix algun Teodot.
Sí, que se sentin felicitats. I, doncs, segons diu la tradició, es veu que Teodot era taverner.
Era taverner.
Taverner. I per gràcia divina feia tornar l'aigua en vi. Que això no és... Jesús no era l'únic.
Jo, ja després t'explicaré... O sigui, quan acabem el costumari d'avui, t'explicaré la meva teoria sobre la qual crec que el tema de convertir l'aigua en vi no és tant un miracle, sinó com una excusa. Però ja en parlarem.
Va. En fi, ell pouava l'aigua...
Pouava, que maca és aquesta paraula.
Sí. De casa seva i en arribar a les seves mans aquesta aigua es convertia en vi, però a més no en qualsevol vi, o sigui ell tenia la facultat, el do de convertir el vi de la qualitat i mena que volia. O sigui que, mira, avui em ve més de gust un vinet així de la casa, doncs el convertir en vi de la casa. Avui no, avui ve una xurri a casa, doncs avui fem un bon vi.
Sí, perquè ves que no et vingui el típic iaio que et digui, no, el vi de la casa te'l menges tu amb el cuiner, a la cuina, i a mi em portes un...
Sí, deia, un moment que ara et porto un vi més bo.
Un vi més bo.
Ho podia fer. I a més, a part de vi, també podia convertir l'aigua en qualsevol altre licor, segons el seu desig. O sigui, deia, no, mira, avui prefereixo, jo què sé, doncs un brandy. O avui prefereixo, jo què sé...
Gent siberita.
Bueno.
Acostumar i siberita. Això un dia ho haurem de fer, eh?
Sí.
Veure quines receptes hi ha per aquí.
Ha de molar molt, això de...
Sí, sí. Avui dic, avui m'he pregut una ratafia de nous amb gust de llimona i una vainilla i pijadetes d'aquestes. Jo crec que ho hauríem d'implementar.
No, doncs mira, té dot.
A tota la gent que feu ratafia, sisplau, implementeu aquesta idea.
Doncs sí, resulta que, bueno, que fent tornar l'aigua en vi... Es veu que va reunir molts diners, segurament.
Ah,
clar,
el pa, doncs, jo també en sabia.
Ah, home,
no era tonto.
Ah. Doncs es veu que els va invertir en la construcció de temples i en millorar l'església en el seu país. Suposo que d'aquí ve lo de sant.
Que no hem buscat el seu país, no?
No.
Seguim.
Els taverners l'invocaven, sobretot, perquè els concedís la gràcia també de poder fer els miracles que ell obrava. Clar,
claro.
No,
jo puc explicar una cosa d'això. Va, seguim.
Clar, perquè ell era taverner, no ho oblidem, això. Llavors, clar, aquest do li anava molt bé, perquè amb aigua podia fer tot el que, o sigui, tots els licors i tot el vi que volgués.
Un geni.
Sí, sí.
Ara, treu-la, Pablo. Ara.
Llavors, els taverners també, clar, també volien, no? L'espumeta.
Ai, sí, no.
Doncs sí. Els taverners també volien fer, bueno, que tenia el mateix do. Llavors, li reclamaven l'ajuda per tenir el mateix do amb la següent fórmula. No eren massa creatius, eh? Deien, Sant Teodot gloriós, feu-me fer els miracles que fèieu vos.
Molt bé.
Llavors, perquè el
bé, miracle... Això queda més propi d'una corranda o d'un cant improvisat i això pots colar i queda bé.
Mira, sí.
Però així com a rodolí a seques...
Posem
un 7.
No tenia massa gràcia, no.
Posem un 6, un 7.
Però a més, perquè el miracle fos possible, si el sant els escoltava, els vells taverners mai no es posaven en una casa on no hi hagués pou.
Ah, clar.
Perquè, clar, si no, d'on treien l'aigua?
I d'on treies l'aigua que converties en vi? És que és de lògica.
Llavors, es veu que cada matí repetien 7 vegades aquesta oració i després treien una galleda d'aigua i miraven si el sant havia fet algun miracle. O sigui, tu imagina't la situació, eh? 7 vegades. Sant Teodot, gloriós, feu-me fer els miracles que fèieu vos. 7 vegades, això. I després treien l'aigua a veure què havia passat. Si, clar, quan veien que el resultat era negatiu, doncs esperaven a l'endemà per veure si el sant era, doncs, el sant els era més propici, llavors, doncs, sí que podia obrar aquesta obra del cel, aquest miracle.
A mi em dona que alguna part d'aquesta història trontolla fins al punt que no s'ha conegut cap altra persona que a part de Teodot hagi fet això i que molts taverners hagin fet aquesta acció.
O no ho han dit els altres taverners. Aquesta és l'altra. Oh.
Gran hipòtesi. Ah. Gran hipòtesi.
Perquè, sobre clar, si tu dius, no, és que jo aquesta aigua, o sigui, jo aquest vi en realitat és aigua. Bueno, de fet, hi ha algun vi...
Que sí, que sembla...
Que sembla que sí, que sigui aigua, eh?
També aigua treta d'un pou que es fa molt temps que no salta. Sí. Això, però... ens ho hem trobat tot, crec.
Per tant, ja podria ser, eh?
Però igual... Algú fet miracles, però una mica...
Una mica... O sigui, que potser ja hem posat colorant vermell i...
Allò, primer miracle i no matrícula, sense matrícula. Un simple suficient en miracles.
Però, bueno, clar, si tu ets un taverner que realment pots convertir això, clar, tu no li faràs pagar al teu client, jo què sé, 10 euros per una botella de vi...
Una botella.
Ampolla de vi, si el client sap que aquella ampolla de vi no li ha costat res. Ah, és que això...
No, és de... O sigui, el costumari ens ensenya com la gent era prou llesta com per amagar-se les coses. Jo tinc una...
Jo tinc una
batalleta sobre el tema de fer miracles, de convertir coses que no són vi en vi.
A veure, digues.
Poseu-vos en situació. Vale? Guerra del 36. Se'ns va una mica la mà amb el tema de les provisions i ens en quedem sense. Arriba una bona gent que es deien nacionals a Barcelona, entren i agafen totes les provisions que hi ha pel mig, tots els diners que no valien, i diuen que tot allò és per ells. En aquestes hi havia un senyor que es deia Joaquim Ferrer, besavi de servidor, que tenia un bar a Barcelona. I es va quedar sense
provisions,
sense res. Clar, només li va quedar una moneda de plata. Amb aquella moneda de plata va comprar un pot suficientment gran de colònia. Suficientment gran és un pot, en aquella època doncs, eren doncs, 5 litres. Doncs amb allò vam aguantar 3 anys fent conyac.
Mira.
Era molt bo, la gent repetia bastant.
Mira, doncs ell potser invocava Sant Teodot, li has de preguntar.
Jo el que no sé és després les cirrosis que agafava la gent que anava al bar aquell. Perquè
però
fotre't colònia així a saco ha de ser molt divertit també.
Sí, però que era colònia de...
Colònia que, clar, no hi quedava ningú a la ciutat i hi havia coses que no servien per res, com per exemple la colònia. Doncs va trobar colònia.
Bueno, doncs mira, Sant Teodot.
Sí. Batalleta del Nacho explicada. Això és un punt.
Seguim amb els altres dos sants, perquè encara ens en queden dos. Un altre és Sant Fèlix de Cantalici.
Home, Sant Fèlix, qui no el coneix?
Sant Fèlix de Cantalici.
És aquell, sí, home, clar.
Ell és invocat especialment contra l'esterilitat, sí. Per tant, homes i dones del món que vulgueu tenir fills, doncs invoqueu a Sant Fèlix de Cantalici. I també perquè ajudi i afavoreixi els parts. Llavors, a més, també contra les nafres, dolors, úlceres i llatzeracions.
Mira, com, com aquestes que tinc aquí ara.
Sí. Doncs això, a més, no sé, m'agrada molt la paraula, llatzeracions.
Llatzeracions.
Sí. I es veu que...
Ah, que ve de llàtzer, que bé. És intel·ligent aquests que escriuen els llibres, aquesta gent escrita.
I es veu que havia estat costum també untar els mals, aquests estan nafres, dolors, etc, amb l'oli de la seva llàntia. I se suposava doncs, que anava bé per curar.
Sabem on és aquesta llàntia?
El costumari deia que Vic era on hi havia la devoció així més forta i que hi havia un temple dedicat a ell i que allà els bigatans anaven a untar-se a l'oli de la seva llàntia, segurament doncs, això, a Vic. El que no sé
no
si
hi
ara...
Mai, no hi he sigut mai.
El
no,
que no,
no
sé si
mai.
Ara encara segueix havent-hi la llàntia, això ja no ho sé, amb l'oli. Però, vaja, és una tradició que es feia.
I n'hi anirem un dia.
Vinga.
No sé, passejar.
I l'últim sant és Sant Venanci.
Venanci, aquest nom m'agrada més. Si hi ha algun Venanci a Catalunya, si us plau, trobeu-lo i portem-nos-el.
Venanci amb ve baixa. Venanci.
Venanci.
I Sant Venanci diu que se li invoca contra les caigudes. També important. Sobretot pels patosos.
Aquest els aniria bé, els gausacs.
Mira, doncs sí. Doncs mira, Gausacs, Venanci.
Sant Venanci.
Si algú té la desventura de caure, doncs es veu que ell impedeix que es faci molt mal i a més l'ajuda a curar el que s'hagi fet, per tant, sí. Pels castellers pot ser un bon sant, un bon patró dels castellers. I sobretot l'invoquen les mares perquè guardi els nens i els joves de caigudes i de malalties produïdes per efectes violents.
M'encanta que aquest costumari estigui escrit en present. Jo, perquè segur que ho fa tothom això...
Sí, clar.
És bastant
habitual. Les mares invoquen a Venanci. Tu no has vist a la teva mare invocant a Venanci?
Suposo que ho feia en secret.
Ah.
Perquè no volia espatllar la màgia del temps.
Igual que els taverners, no? Doncs fins aquí el costumari d'avui.
Hem aguantat un any amb aquestes coses, està molt bé.
Ja. Bueno.
Som uns genis.
Sí.
Doncs invocats els sants i santes de Catalunya, protectors de nens, nenes i altres espècies. Passarem a un moment a publicitat i de seguida tornarem.
Eleccions municipals a Sant Cugat per ràdio, televisió i web. Cugat.cat t'apropa tota la informació que necessites saber. Debat amb els candidats, debats temàtics. Cultura, economia, serveis urbans, esports, serveis a les persones. Entrevista amb els candidats, vídeos especials, web especial eleccions, amb tota la cobertura electoral al minut. Tot a www.cugat.cat. I diumenge 24 de maig, seguiment des de primera hora de la jornada electoral i anàlisi dels resultats amb un programa especial a partir de les 8 del vespre. Per ràdio, televisió i web. Cugat.cat. La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat. I què és això? És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
www.cugat.cat.
T'agradi el que t'agradi? Escolta l'Infotradi.
Es fa la festa dins l'estudi amb aquesta música alegre, jovial, primaveral, que recorda ja més altres èpoques com ara l'estiu que està a punt d'arribar, perquè, doncs, bueno, sí. Si és que no ha arribat ja amb aquestes temperatures que hem tingut aquests dies.
Doncs ja, sí, pràcticament ja ha arribat a l'estiu. Jo ja estic en estiu, ja estic en estat d'estiu.
M'ha esclatat pel cervell, okay. Moltes gràcies, Mercè. Doncs sí. Seguim perquè tenim una secció sí, divertidíssima seguim... que recuperem molt poc.
Ja, la fem poquet, avui...
però... avui s'ho val.
Però avui he trobat un joc. I us el volia comentar, he trobat un joc, el joc de Sant Jordi.
Ja
sé que, Sant Jordi ha passat. No,
sí, però la gent no ho sap.
Pedres, però he trobat un joc que es diu així, joc de Sant Jordi. Mira.
És que ha sigut un moment estrany, que l'efecte de so que sentíem no era exactament el que esperàvem, però és que era part de la sintonia.
Doncs
és que,
això.
Clar, com que no el sentim mai.
Es diu això, joc de Sant Jordi, és un joc de taula, que és de 2 a 6 jugadors. Llavors, l'objectiu és arribar fins a la cova del drac per poder salvar la princesa. Fàcil, no?
Llavors, tu ets el drac o Sant Jordi?
Cada una de les fitxes és un personatge diferent. Tu pots ser diversos personatges.
Però llavors, de què salves la princesa?
Sí, bueno, salves la princesa del drac.
Ah, vale,
llavors. Ser diversos personatges. I durant el trajecte que vas fins a la cova, doncs pel taulell els protagonistes es trobaran amb sorpreses i amb ensurts, hauran de salvar obstacles i hauran de convertir-se en cavallers o cavalleres. És per més de 6 anys, o sigui...
Sí, és un joc,
apte
per tots els públics, però quasi.
Però sí, 6 anyets, o sigui que és, bueno, és prou complicat, diguéssim, encara. I res, i val 12,50 €.
Home, el preu és important, eh? El preu home, és important.
Home, i tant. Doncs res, això és un joc que té bona pinta, si més no.
I que us el recomanem i recomanem.
Sí,
per tots els públics i públiques. I res, presentat aquesta novetat...
sí.
En diem novetat perquè ens ve de gust dir-ne.
Sí, novetat perquè no és que hagi sortit ara, és que l'hem vist nosaltres ara.
L'hem
és novetat fet, nostra.
L'hem fet públic nosaltres, o sigui, sí. L'estem publicitant de gratis.
De gratis,
de gratis,
sí, sí.
Perquè som així de bona gent i sabem sí. Que tenim tot un públic que ens estima.
Sí, doncs això, si voleu, joc de Sant Jordi.
Joc de Sant Jordi. Doncs conegut aquest joc i publicitat, passem a escoltar el retall de cultura.
Això també...
S'ha posat a tremolar perquè l'Oriol, el nostre tècnic de so, la meitat del nostre tècnic de so s'ha posat a saltar com un boig dins de la peixera. I és que avui us presentem de nou la secció que vam estrenar fa cosa de molts mesos, en la que, bueno, que tenim gràcies a la xarxa de comunicació local, la xarxa popularment coneguda. Són un seguit de retalls de cultura que ens arriben des de diferents punts de la geografia, i que aquesta setmana ens vindran de la recent... Bé, ens venen a explicar una entitat que tenim prou coneguda aquí, però ens l'expliquen des d'un punt de vista més general. És a dir, coses que nosaltres no sabem i que ells us explicaran millor, com són el món dels geganters.
Continguts en xarxa. Culturals, amb Josep Ardila.
Què seria de la cultura popular catalana sense les colles de gegants? Són a tot arreu, des del municipi més petit a la ciutat més gran. Tots tenen la seva parella de gegants disposats a ballar per a les festes majors. I els gegants, una tradició molt arrelada al nostre país, són una bona manera d'exportar arreu la cultura catalana. I avui parlem d'això, de sortir de Catalunya i ensenyar-la a través de la mirada dels nostres gegants. Els amics dels gegants de Montblanc viatjaran enguany a les Illes Azores. Serà la primera vegada que uns gegants catalans ballin a aquesta illa. Ivan Besora n'és el president.
És amb una destinació que no només com a entitat, sinó a nivell general ens fa molta il·lusió perquè per primera vegada un gegant de Catalunya doncs, visitaran les Illes Azores i en aquesta ocasió participant doncs, en les festes d'aquesta ciutat.
La diversitat de les colles geganteres del país és infinita i és una molt bona manera, com dèiem, d'exportar la cultura popular catalana arreu del món.
Sí, des de la cultura popular, doncs, el món geganter, doncs, anualment, doncs, participa en moltes activitats, doncs, arreu d'Europa, en altres llocs, inclús, i penso, doncs, que a partir de la imatgeria, de les figures dels gegants, del bestiari, és una bona manera d'exportar doncs, aquesta tradició doncs, tan arrelada aquí a Catalunya.
Però més enllà d'això, també serveix per conèixer com és aquesta tradició a altres indrets del món.
I que de vegades doncs, conèixer aquests nous destins, doncs, descobreixes doncs, activitats similars o activitats doncs, que tenen alguna relació doncs, també amb la nostra tradició. No és el mateix, però doncs, pots veure les curiositats i similituds d'altres zones.
Catalunya fa anys que fa una pleca a una ciutat europea diferent per portar-hi una mostra de la cultura del país. Adifolk és l'encarregat d'organitzar-ho.
Respecte a la pleca internacional, que com dius, organitza Adifolk cada estiu en una ciutat d'Europa, és la mostra més clara de la cultura catalana, amb tots els seus exponents, gegants, bestiari, castellers, bastoners, en general tots els àmbits de la cultura tradicional catalana.
Gegants i més gegants. A Catalunya hi ha prop de 2.000 gegants que mouen unes 25.000 persones, una mostra viva de la nostra cultura popular.
Continguts en xarxa.
Al Letrat anem una mica...
desafinats.
Aquesta també feia dies que no la fèiem
sí,
i és que...
Sí, oblidada, eh?
Hem fet... Bé, teníem bastantes seccions oblidades últimament, sí. Darrerament, perquè... Mira, se'ns ha omplert de continguts la
Home,
cosa...
perquè ara és temps de que també les entitats estan fent moltes activitats, moltes coses, i volen venir-nos a explicar.
I els hem dedicat tot el temps del món possible. Clar, ara mateix, aquest cap de setmana, no tindrem res, les deixem descansar, però a partir de la setmana que ve ens hi tornem a posar.
Sí, ja sabeu, entitats i entitates de Sant Cugat...
Avui tenim un català políticament correctíssim. Sí.
Que si voleu venir aquí a explicar-nos les vostres coses, les vostres activitats, podeu, ens podeu enviar un correu...
Encara que no feu res.
Encara que no feu res, si voleu venir aquí i passar l'estona, això us està obert.
És que és el vostre programa, o sigui...
Exacte, vosaltres el feu, aquest programa.
Jo no sé si això que acabes de dir, Oriol, ho he sentit només jo o ho has sentit tot... només ho he sentit jo, sí. Doncs és que l'Oriol em fa venir tenir veus al cap i a vegades em distreu una mica. Doncs bé, avui al Desafinats parlarem del que farà aquest dissabte l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, popularment coneguda com l'EMSC. Aquesta mania que tenim les entitats de Sant Cugat de posar-hi noms impronunciables a les coses. I bé, i és que l'Escola de Música aquest any farà un final de curs sobre el bestiari festiu de Catalunya. Àligues, bous, molasses, cucaferes, dracs, lleons i un sense fi de nobles bestioles faran els sopars. Però què és la música del bestiari? Com és una música bestiari? Pels que no en tenim ni idea, doncs n'hi ha de força conegudes, n'hi ha de força populars, com per exemple la que sonarà ara mateix, que segur que tothom coneix. L'Ali de la Patum, un himne de pràcticament ja dels Països Catalans, un himne de la ciutat de Berga, l'emblema principal de la gran festa que és la Patum de Berga, que és patrimoni immaterial de la humanitat també. Doncs bé, és que és una gran festa que tothom coneix i aquest ball concretament és un dels més reconeguts. Això em serveix també per dir que d'aquí dues setmanes comença la gran festa dels bergadans amb la Patum de Berga, que evidentment tots els que no hi haguem anat mai, jo recomano personalment que hi aneu alguna vegada, ni que sigui mirar-ho des de fora.
Que mira, crec que, ja sé que no té massa a veure, però...
Digues, no, sí, aquí
que mirant jocs i així per
l'Infotradi,
he trobat un joc de la Patum.
Ah, sí? De què anava,
sí,
més o menys?
Bueno, no l'he vist molt. Es diu Patim Patam Patum.
Que no en quedi ni un. Doncs amb aquesta...
perquè... Avui no, però us en faré 5 cèntims algun dia d'aquests.
Doncs el ball de l'Àliga de la Patum, que és un dels balls de bèstia més reconeguts de Catalunya, ens dona peu a entrar. Doncs, com és aquesta música? Doncs bàsicament serveix per acompanyar una bèstia que fa un ball i que la gent normalment ho acompanya o queta, o en el cas del ball de la Patum, del ball de l'Àliga de la Patum, de Berga, és una festa molt, molt bèstia, molt
pare. De fet, això és una cosa que es va debatre molt pel tema del gall d'aquí de...
Sí.
Que, o sigui, una bèstia sempre ha de portar una música. No pot ser que... O sigui, sempre ha de portar una música pròpia.
Exacte.
Seva.
I que aquí vam triar, com que no sabíem quina música posar-li, vam triar Carraus.
Però vull dir que és,
sí, és
això,
és
que
música,
per ser bèstia
diferent,
tradicional i popular, ha de portar sempre una música.
Exacte. Si no, seria una bèstia de foc, per exemple, que no
sí,
porten música,
exemple.
Més porten foc. Doncs la següent peça de la qual us parlarem és una peça que aquest dissabte sigui interpretarà a l'Escola de Música, que és el Bou de Figueres. El bou de Figueres, una bèstia que es va estrenar l'any 1997 a la festa de la Santa Creu de Figueres, justament el, doncs, el 2 de maig, ara farà justament 18 anyets, una bèstia que ha fet la majoria d'edat actualment. Forma part, doncs, pràcticament de tots els seguicis populars que es fan a Figueres amb tots els elements festius del seu seguici, que no hi tenen, no és que sigui un seguici molt, molt espectacular, però sí que és un seguici molt treballat, en el qual, doncs, com sol passar a les ciutats del nord, costa més de relar que la resta de ciutats de Catalunya.
Doncs sí, ara ho estem mirant, eh?
Sí, sí, no som uns entesos, però...
No som uns entesos, però a més es veu que es va estrenar i no tenia música pròpia quan es
sí,
va estrenar.
Sí, se li ha fet música després. Igual que va tenir, com deia el Marcia abans...
2000, eh?
Igual que tu has dit abans, no?
Exacte, igual que el Gall d'aquí, no? Que va sortir sense música, en teoria.
De moment té carraus. Veurem si algú s'hi anima a fer-li. Doncs si des d'aquí algú té ganes, això, ho animem a fer-ho.
El bou de Figueres, doncs, també va néixer sense música i li posaven el tema Bou en corda. Però bé, fins al 2000, que llavors sí que es va estrenar...
Aquesta música que heu sentit interpretada pels ministres de Figueres, i això ens dona peu a parlar de la següent figura festiva de Catalunya, que és la Mulassa de Barcelona, una bèstia que surt justament pel correfoc de Barcelona. La Mulassa de Barcelona, coneguda com la Mulassa del Pi, és una de les bèsties del Basteri Festiu de Catalunya més antigues. Per aquesta cerca ràpida que hem fet al nostre cap, hem trobat que és de l'any, la primera referència documental que s'entén és de l'any 1568. 1568.
Sí, sí. Segle XVI, les primeres. Això és...
Sí, sí. És arqueologia pura, és història viva. Doncs bé, aquesta bèstia surt també pel correfoc de la Mercè, surt per les festes de la Mercè del 24 de setembre, i bé, també acompanya altres seguicis com el de Santa Eulàlia, però és més reconeguda pel correfoc que es fa a la festa de la Mercè, el correfoc previ, que es fa després pel correfoc gran, o sigui, és una mena de... Si mai heu d'anar a un correfoc molt, molt, molt bèstia, aneu al de Barcelona, que és molt espectacular, on hi trobareu aquesta bèstia, la Mulassa, i també hi trobareu una altra àliga. Abans he començat amb l'àliga de Patum, doncs aquí hi haurà l'Àliga de Barcelona.
Thank you.
l'Àliga de Barcelona, que també té aquesta música solemne com sentíem abans de l'Àliga de Patum, que l'Àliga tenia un punt encara més festiu. Doncs acabem de trobar que l'Àliga de Barcelona, la seva primera referència es troba al segle XIV.
XIV, això ja és edat mitjana, eh?
Sí, sí que sabem que la música és original de l'any del Renaixement, és del segle, del tombant de segle XVI cap al XVII, però o sigui, és una figura que té una història viva molt bèstia, o sigui, una figura del segle XIV que encara conservem, és a dir, la figura que hi ha actualment no és evidentment la que es feia córrer llavors, la que hi ha ara mateix, la que corre ara mateix per Barcelona és de l'any 1999, és una figura restaurada i ben feta, doncs que té un ball molt solemne, que hem sentit una música molt, molt tranquil·la, però alhora també com molt, molt elegant, com molt, molt grandiosa, no? Diguéssim, no sé. Molt pròpia de palaus, de palaus reials, del que ve a ser bàsicament la representació de l'Àliga de Barcelona.
De fet, si la voleu anar a veure, quan no està fent els seus cercaviles,
exacte,
per la Mercè o Santa Eulàlia també, es pot visitar el Palau de la Virreina, que està exposada allà permanentment, i abans, que no ho hem dit, la Mulassa del Pi està exposada, la figura nova, diguéssim, perquè clar, la del segle XVI no surt, però la figura nova està exposada a la
Casa dels Entremesos,
i la original està a l'Església del Pi, està guardada allà. O sigui que si voleu anar a veure totes aquestes bèsties.
Barcelona és molt més que les Rambles i els guiris, sinó té un element de cultura popular molt, molt fort encara.
Que també és veritat que és millor veure-les en viu i en directe, fent el que saben fer, que és ballant.
Així que apunteu-vos als seguicis de la Mercè, que estan aquí al tombant de l'any, ja 4 dies i Nadal, i abans ve la Mercè.
24 de setembre.
Va, i anem acabant aquest Desafinats, que avui estem fent llarg perquè ens agrada la música que ja està sonant, com sempre, però avui més, amb un element que també sonarà aquest dissabte al concert de l'Escola de Música Tradicional, que són les cotonines de Vilafranca. Les cotonines de Vilafranca, aquesta part del seguici festiu de Sant Fèlix, de la Festa Major de Vilafranca, que té la seva màxima expressió en el ball que fan a mig de la plaça de la Vila de Vilafranca, el 30 de... ho diré bé, el 30 d'agost. Ah, això, que no em sortia. Sí, em mataran quan em sentin. Doncs bé, les cotonines també tenen una història curiosa i són bastant antigues. Les cotonines són uns cavallets, és el que comunament se coneix arreu del país com cavallets, que també té la seva representació a la Patum, també n'hi ha a Barcelona, també n'hi ha a altres llocs com Tarragona, i a Vilafranca se'n coneix així pel nom perquè és el que es relacionava amb el gremi de cavallers de Barcelona, que sortia del gremi de teixidors.
d'aquí cotonines.
Clar, els teixidors que feien cotó i pim-pam, pim-pam, doncs arribaven s'arribava a tenir aquesta denominació. Doncs la primera referència que se'n fa és de l'any 1618. És a dir, estem parlant de bestiari que és molt antic. Hem començat sí, amb una bèstia que, bueno, l'Àliga la Patum també remunta als inicis dels temps. No se'n coneix exactament quan es va començar a veure una àliga a la Patum, però també pinta cap al segle XV, que és quan va començar la festa. I bé, doncs hem passat cap al bol de Figueres, que és la figura potser més nova que tenim avui, que és del 1997, i ja hem seguit cap bèsties del segle XIV, del segle XV, i ara ja tenim una del segle XVII. I bé, amb aquestes cotonines, amb aquesta cançó, amb aquest pas doble que hem sentit, sí, bueno, ara hem trobat que l'àliga és de 1756, però sabem que la Patum és molt més antiga, perquè la festa de Corpus se celebrava molt abans. Doncs amb aquest pas doble de les cotonines farem una petita pausa i tornarem de seguida amb una enquesta que segur, seguríssim, que us agrada. Fins ara.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Tens una nova finestra a Cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad. Yes,
descarrega't la nova aplicació a l'App a l'Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de Cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. ...91.5 FM.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Cap de setmana complet, perquè l'Escola de Música fa el seu concert de final de curs.
Com hem anat dient al llarg del programa, aquest dissabte a les 12 del migdia a l'Aula Magna del Conservatori de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat, l'MTCC, l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, celebrarà el seu concert de final de curs amb obres a l'entorn del bestiari festiu de Catalunya.
I el grup Mediterrània també acaba el seu curs de l'Escola de Dansa.
Al punt de 6:15 de la tarda, aquest dissabte, la plaça de l'Om de Sant Cugat acollirà lo final de curs de l'Escola de Dansa del grup Mediterrània, amb tots els grups de l'escola donant-ho tot. I ens han deixat una petita notícia, i és que aquest diumenge els castellers tornen a actuar, tornen a plaça, se'n van fins a la meravellosa vila de Puig-reig, al Berguedà, prop de Berga, a actuar. Fa una actuació amb els castells de Berga, colla local, i se'n tornaran cap aquí.
Molt bé, seguint amb el seu
calendari. Que tenien.
I com cada dia i cada dilluns, recordem,
si no ho sabeu ja, que hauríeu de saber i apuntadíssim, és que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, gegantersdesantcugat.cat, i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu demanar informació a l'entitat sardanista, sardanista.sant4@dinets.net.
I també, com sempre, sobre les entitats.
L'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrània, assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori cada dilluns a les 9 del vespre, i els castellers són dimarts i divendres a la sala Canigó de l'antic Club Muntanyenc, mentre que els gegants, els dos, el Joan i la Marieta, els podeu veure als claustres de Monestia, tots els dijous al celler. I si voleu més informació sobre aquestes entitats o altres històries populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora, tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Doncs doncs ens acostem ja al final del programa i també al final de la temporada, i això vol dir que s'acosta una cosa molt important, la Festa Major. És per això que us volem preguntar una pregunta molt preguntosa, que és...
Una pregunta molt preguntosa,
exacte.
Eh? M'ha agradat això. La pregunta molt preguntosa d'aquest mes, i ja serà l'última...
La darrera d'aquesta temporada.
...d'aquesta temporada, és quina serà per vosaltres la vostra, l'activitat estrella de la Festa Major?
Ens podeu enviar les vostres respostes reals o inventades a...
pel Twitter, a arroba Radio Nitrat, al Facebook, a facebook.com/Radio Nitrat, o al nostre correu fantàstic i meravellós, nitrat@cugat.cat. O si ens trobeu pel carrer i ens ho voleu dir, doncs també.
Ens agafeu per banda i banda, ens sacsegeu una estona, ens dieu a la cara, volem això? Doncs i ho tindreu.
Sí.
I res, doncs...
I a veure si, coordinadora, ens posem les piles i podem dir ja, d'una vegada per totes, quin és el regal que podem donar, perquè si no, no podrem donar res al final.
Punyalada!
Sí.
Ara, aquesta és la feta que ens agrada.
Aquesta punyalada ens agrada.
Els efectes van en retard, no perquè el tècnic sigui retardat, ara l'altre...
Ah, és que el Pablo ja vol acabar, avui.
Avui no sóc jo que ho tiro, eh?
Està molt bé això, doncs arribem al final del 31è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, com segur que ho ha fet, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs el programa l'hem fet possible el Nacho Ferrer, el Pablo del Canto, i l'Oriol Martín. Avui tenim els dos aquí a les vies de so.
Dos ben guapos.
Sí, home, sí.
I... Ah, m'ha fet besitos, ho has vist, m'ha fet besitos. Guilata també.
Avui estem contents. I jo mateixa, la
és
Mercè
Nadal.
Andrés. Sí. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular.
Passi-ho bé.
Molt bona setmana.